informació a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, al dia.
Dos i quatre minuts, guaitam els continguts que estan preparant ja nostres companys d'Esports i també d'Informatiu Migdia d'aquesta casa. Neus Mercant, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda, Jaume Ginard, bon dia.
Bon dia.
Zona mixta, a partir de la una. Quins continguts, Jaume?
Idò, parlarem un poc més del Mallorca, de Fernando Vázquez, avui nou entrenament. Ahir es va produir una cosa curiosa, i és que Gregorio Manzano va fer de sparring a Fernando Vázquez.
Això t'agrada, eh?
Sí, sí.
Mai has estat massa manzanista.
No.
Jo tampoc.
No.
Ma, escolta, hi ha gent per tot.
Home, tu tens més motiu, perquè com aficionat de l'Atlètic Madrid...
Que s'enfonsa per sempre.
Tampoc me'l va fer un bon favor.
No.
Bé, la qüestió. Després de Manzano va arribar al Xolo i va guanyar una lliga, si no m'equivoco, no?
Sí, per exemple. Per exemple, final de la Champions, una lliga, Manzano.
Bueno, aprofundirem un poc més en Fernando Vázquez. Avui parla d'un jugador de Mallorca, ja en vistes en el partit de l'Alcorcón d'aquest pròxim dissabte. Parlarem de la Challenge. D'aquí una setmana disputa la 25a edició de la Challenge Ciclista Mallorca. Ja són anys. Una competició que ha canviat el seu format. Ara es disputa de dijous a diumenge. Abans començaven diumenge, ara acaben diumenge. Però segueixen venint, any rere any, els millors ciclistes del món. Els que després guanyen el Tour, guanyen la Volta, guanyen el Giro. Solen començar les seves temporades a Mallorca i parlarem amb el seu...
Bon clima, organitzador. Un territori que, sí. Que, bueno, que una orografia que també ajuda, perquè sí, a principi de temporada comencen a calentir les cames i demés.
El format de la competició, sí, ja tot ajuda, però sigui com sigui, aguantar 25 anys...
Sí, té mèrit. Molt.
I també parlarem de l'Atlètic Balears, avui juguen contra el Lorca, a Múrcia, partit de tornada dels 8 de final de la Copa Federació.
Uh-huh. Tot això.
I tot això i qualque cosa més.
Pinta bé el Mallorca d'en Vázquez o no? Clar, primeres sensacions de partida, amistós...
Home, guanyar-li 1-0 l'equip de Manzano no té molt de mèrit, però ja és un bon inici.
Ja és un bon inici.
Ara, si li guanyen 17 a l'Alcorcón, ja...
Ja serà mer.
Sí, segur que li ha donat aire fresc.
Jaume Ginard, zona mixta a partir de la 1. Neus, a partir de les 2. En quins continguts?
Doncs avui obrirem amb una notícia en què el govern ha presentat fa uns minuts l'anomenat Decret de Llengües, que regularà l'ensenyament de llengües estrangeres a les escoles. És una normativa nova que l'executiu ha dit que vol tirar endavant amb el consens del sector educatiu i tenint en compte, sobretot, els recursos dels centres. Explicarem en detall a què consisteix aquest nou decret. Bàsicament, es dona a triar als centres educatius si les matèries no lingüístiques, com ara matemàtiques o socials, per exemple, es donen en llengua estrangera, per exemple, en anglès o no. Els dona llibertat als centres per decidir. També avui, pendents de la segona jornada de Fitur a Madrid, en què el govern continua reunint-se en diversos sectors per fomentar les opcions de negoci. Parlarem dels possibles pactes d'estat, de la broma a la que ha estat sotmès Radio Flashback, el president espanyol en funcions, Mariano Rajoy, que molt parlava bona amb Puigdemont. Més enllà de l'anècdota, dic que el que sí és ver és que Rajoy, en aquesta conversa fictícia, ha accedit a reunir-se amb el president català i ha admès, en paraules seves, tenir en aquests moments l'agenda molt lliure. I vos resumirem els moments més destacats de l'entrega ahir vespre dels Premis Ciutat de Palma, amb el nom dels guardonats.
Moltes gràcies, Neus Mercant. Tot això a partir de les 2, a l'informatiu migdia, abans una mixta. Gràcies, companys.
El dia.
I abans de seguir, un consell. El joc de les 4. 4 R's. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. 4 colors. Blau, verd, groc i marró. 4 residus. Paper, vidre, envasos lleugers, restes de menjar. Recorda, 4 R's, 4 colors, 4 residus. I cadascun en el seu lloc. És un missatge de Tirme.
Alcón Viajes y Balearia te llevan a esquiar. Barco a Barcelona en camarote doble con tu coche. 5 días. En Escaldes, 355 euros por persona. Incluye barco en camarote doble con Balearia. Coche, hotel 4 estrellas en media pensión y forfait. Reservas en las oficinas de Alcón Viajes y Viajes Ecuador.
A IB3 Radio, la información esportiva te la contamos antes que ninguno.
Abans de dinar, a la una, tot l'esport balear passa per la zona mixta d'Ivetres Ràdio. El golejador de la jornada, el protagonista del dia, l'entrenador del moment, l'esportista de moda, amb les entrevistes més interessants i les millors tertúlies, per no perdre detall de res. Zona mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Arriba ivetresmusica.com. Tots els continguts musicals d'Ivetres Ràdio al teu abast. Amb ivetresmusica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears no just a la FM, ara també amb Beats. ivetresmusica.com. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ivetresmusica.com. Te sona, sona.
Ivetres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A Ivetres Ràdio, el dia.
És el moment quan són les 12 i 10 minuts d'acostar-nos a les redaccions dels diaris en les seves edicions digitals i començam per última hora, Àngela Moreda. Àngela, bon dia.
Hola, bon dia, Rafa, què tal?
Molt bé, quins són els principals principals notícies que estaven en aquests moments manejant a la vostra web?
Pues mira, la notícia ara que s'està veient més és la broma radiofònica que ha patit el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, avui de matí. Rebent una cridada telefònica d'un fals Carles Puigdemont que està sent molt vista i molt comentada.
Sí, sí, l'han sentit aquí amb Xisco Nadal a les 10:30 i la veritat és que millor no ens ha pogut sortir els companys de Fals Bar Ràdio.
La veritat és que han tingut molta de sort.
Sí, sí, sí.
Després també un altre tema és els 10.000 immigrants que deixaren Mallorca per la crisi en 2014.
Que era el vostre tema de portada en el diari de paper d'avui.
És així. I per últim voldríem destacar la processó de Sant Sebastià d'ahir a Escapdellà, on desfilaren amb una imatge del sant en lloc de fer-ho amb la figura original per la prohibició del capellà. Que ha estat un tema també molt polèmic aquesta setmana.
Molt bé.
I això seria tot, en principi.
Molt bé, Àngela, i parlar. Moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquests continguts que en aquest moment la web d'última hora està
treballant. A vosaltres, bon dia.
Moltes gràcies.
Adéu.
I Mara García ja ens escolta des de la redacció, en aquest cas, de Diari de Mallorca. Mara, bon dia.
Hola, buenos días.
En què esteu fent feina en aquests moments?
Pues mira, en la edició digital de Diari Mallorca dedicamos nuestra información de apertura al futuro del Palacio de Congresos, que cada vez se complica un poquito más. El Grupo Barceló está dispuesto a ir hasta el final en los tribunales, así nos lo confirmó el primer ejecutivo de la cadena hotelera, Raúl González, en Fitur, que recalcó que lo harán porque fueron los justos ganadores del concurso. Por otro lado, la noticia que está sumando más visitas esta mañana nos lleva hasta Manacor, donde una joven denunció haber sido víctima de un intento de violación el pasado sábado durante la celebración de las fiestas de Sant Antoni. Además, también está entre las noticias más leídas hoy la reapertura de uno de los 33 locales clausurados por su vinculación con la mafia laboral, sí, permitida por el juez que instruye el caso.
Un cas que té les seves derivades, continua la investigació i fins i tot se comentava que els policies, part, alguns dels policies locals de Palma podien també estar implicats.
Exactamente. Y así me permites sí, destacamos también una información que ha llegado hace poco a nuestra redacción, la presentación del decreto de lenguas extranjeras por parte de la presidenta del gobierno, Francina Armengol, y el conseller de educación, Martín Marc. Un decreto que, según han dicho, se ha desarrollado mediante grandes acuerdos y para evitar las polémicas que suscitó el til del gobierno.
De fet, seria l'eina que substituiria d'alguna manera en el til, no, Mana?
Exactamente.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
A vosotros.
Adéu, company, vagi bé.
Bon dia.
I a la redacció de l'Ara Balears ens escolta ja Josep Salmerón. Josep, bon dia.
Hola, molt bon dia, Rafael.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, aquí estem.
Recuperat de Sant Sebastià?
Sí, sí, molt ben recuperat.
En què continguts esteu fent feina ara mateix a l'Ara?
Doncs mira, vos informam de lo que tenim a la nostra portada de la Balears d'avui dijous, que obrim amb la denúncia que ha presentat el GOP pel nou intent de l'Ajuntament de Draix de no tirar els apartaments de Calallam. És una informació que sempre hem estat pendents des de la nostra redacció i que aquesta vegada el nostre company Jaume Perelló, després de 2 anys de denunciar al jutjat l'inici de les obres de demolició dels apartaments il·legals i il·legalitzables de Calallam, doncs pareix ser que l'Ajuntament de Draix s'ha adreçat ara al jutjat contenciós administratiu número 2 de Palma per demanar permís per accedir als edificis i acabar de prendre mides per projecte de demolició. Per aquesta qüestió, GOP ha presentat aquesta denúncia i seguirem sempre al fil d'aquesta notícia, a veure com va la cosa.
Un tema que coetja des de fa anys. Alguna cosa més, Josep?
Sí, bé, com més hem escoltat també els companys de les altres redaccions i també d'aquí de Voltros, de IB3 Ràdio, que acabem d'oferir també la darrera hora del decret de llengües estrangeres, també n'estarem pendents. I també hem sabut les xifres de l'afiliació de la Seguretat Social aquí a les Balears, que per part de persones estrangeres, que ha sigut un total de 56.626 persones, dels quals els alemanys i marroquins són els que més s'han afiliat aquí a les Balears.
Molt bé, company, moltes gràcies des de la redacció de l'Ara Balears. Vagi bé.
Vagi bé, adéu, gràcies.
Mònica, i supos que Twitter, entre altres qüestions, se'n fa ressò d'aquesta broma radiofònica a la qual en som més apetit, se'n podria dir el president Rajoy, que déu-n'hi-do.
I tant, el hashtag triat, esto no es serio. A partir d'aquí tots els comentaris...
N'hi havia per triar un parell, però
sí,
aquest no està,
no
és serio. No està malament.
Esto no es serio, amb aquest hashtag condem fan els usuaris tots els seus comentaris i tots els mitjans de comunicació també hem de dir que estan reproduint, entre ells nosaltres, aquesta situació que s'ha produït a Flashback i que evidentment està generant tot tipus de comentaris. Sobretot, no a la línia d'Albert Rivera, podríem dir enfadat, sinó... més graciós, no? Molta gent se demana com ha estat possible aconseguir aquesta cridada i que hagi passat tots aquests filtres fins a arribar, com dèiem, que el propi Mariano Rajoy se posava al telèfon i estigués encantat, en aquest cas, de poder parlar amb algú, amb un suposat Puigdemont que li demanava cita, en aquest cas, per poder-lo anar a veure.
Jo crec que l'hem escoltat a les 10 i mitja a la secció d'en Xisco Nadal i en Xisco l'ha comentat en la gràcia que el caracteritza, en l'enginy que el caracteritza, però podríem tornar com a escoltar-lo, no? Perquè la veritat és que val la pena.
És el tema del dia.
Vinga, anem a escoltar-lo.
Sí.
Sí, le he pasado con el presidente, muchas gracias.
Muy bien, gracias.
President, ahora...
Sí. Sí, sí. Hola. Presidente, ¿qué tal? Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo va la vida?
Encantado de hablar con usted.
Igualmente, nos conocimos allí inaugurando el AVE.
¿Eh? Sí, es verdad. Sí,
en Girona, cuando era usted alcalde.
Y tanto, y tanto. Bueno, ya tocaba un poco que habláramos usted y yo, ¿verdad?
Pues sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno,
muy bien.
Tendríamos que buscar un día, si a usted le parece bien, para que, bueno, ahora que hay un nuevo interlocutor en todo el asunto, ¿verdad? Pues para empezar con buen pie...
Muy bien, muy bien.
Todo este tema, bueno, para hablar con usted, un poco ya sabemos lo que nos vamos a decir, pero para hacerlo oficialmente...
No, por hacerlo, bien. Claro. Vamos, yo le propongo una cosa, vamos a ver, como ahora esta semana es la de... está el rey con las consultas,
sí.
Según cómo quede este asunto, porque claro, yo no sé cómo va a quedar este asunto, ¿no? Pero yo creo que el lunes le puedo llamar el lunes 25, y según cómo estemos, si hay investidura, si no la hay, el tiempo, pues ya fijamos una fecha. Yo tengo la agenda muy libre, con lo cual la podríamos fijar para 24-48 horas.
Muy bien.
Té l'agenda molt lliure, aquest bon home president en funcions.
Jo crec que s'entusiasma més amb el que rep aquesta cridada, jo crec
sí,
que és de lo més sorprenent, no? Està encantat.
Clar, i arriba
de tenir
que...
alguna cosa a fer.
Arriba...
No? Perquè, clar, tan lliure s'agenda, tan lliure...
Ah, efectivament, i arriba un moment que els companys de Flashback Radio ja pensen això, ha anat massa en fora, i aquest és el moment on li comuniquen que això només és una broma.
Presidente.
Sí, sí.
Hola, ¿qué tal? Mira, no nos pensábamos que esto podría llegar a salir así,
sí.
Pero le tengo que confesar una cosa... Yo me llamo Carlas Pérez y le estamos llamando desde un programa de radio. Tengo a mi lado a un chico que es el imitador del presidente. Nosotros no pensamos que iba a salir. Hemos intentado hablar con usted, pero claro, estamos nosotros quizá tan sorprendidos ahora mismo como usted, señor
Queremos
presidente.
Queremos bajar un poco la tensión solo y decirles que se llamen.
Bien.
No sé, presidente.
Es que no es serio esto. Comprenderá usted que ya. No... que esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio. ¿De qué emisora son ustedes? Porque
sí,
es que...
Sí, Es una emisora catalana que se llama Radio Flashback. Es una emisora musical y tiene un programa por la mañana que se llama El Matí, la Mare que el va parir, donde es un morning show donde hacemos, pues bueno, bromas y tal.
De acuerdo.
Pues, presidente, bueno, aprovecho la ocasión para agradecerle el fair play, agradecerle la cintura y nada, y aprovechar para darle ánimos y que hablen, que hablando se entiende la gente y se van a entender seguro.
De acuerdo. Muchas gracias.
Un abrazo. Venga, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
No sé si és més bona la primera part o la segona, però la primera part està molt bé també la imitació i tot el que diu Mariano Rajoy, però clar, la segona part, quan el presentador ha de dir el nom del programa, la mare que es va parir, i tot això demanant-li disculpes, no té tampoc desperdici.
Abans parlàvem a la redacció, no? Li haurien d'haver dit, no li haurien d'haver dit, volien estirar sa broma? Jo crec que s'han vist totalment sorpresos. Clar, se suposa que sempre has de pensar que tal vegada tens sort i te l'agafen, però jo crec que, clar, segurament no és la primera vegada que ho intenten i mai de la vida se podrien imaginar que Mariano Rajoy se posés, estigués així d'entusiasmat i a més els hi donat cita per ja. I clar, jo crec que millor així. I els hi ha fet por perquè, clar, estava tan entusiasmat que fixa't que potser diu alguna cosa i fa unes declaracions que són titular de portada.
I aquesta frase de que emissora... Perdó, de que emissora sois, com diguem, això pot tenir conseqüències.
Podria haver estat l'altre hashtag, esta no és sèrio o de què emissora són, però això no és seriós. Hem de dir que avui els periodistes són motiu de diferents tuits. També en aquest cas n'hi ha un altre que es no es va nadar però bien. Hi ha hagut una polèmica a nit en els informatius d'Antena 3. Se va emetre un vídeo que, segons ells, deien, demostrava en exclusiva la relació entre Podemos, la CUP, ETA i Nicolás Maduro, que és com a...
La tempesta perfecta. No?
Tot junt. Què va passar? Que hi va haver després unes imatges emeses dels dos presentadors, Álvaro Zancajo i Sandra Golpe. Comentava aquesta darrera, no es va nadar però bien, mentre estava atent a aquest vídeo. Diuen que el que ha passat és que des de fa uns mesos Antena 3 Notícies emet a través de Periscope, aquesta xarxa social on s'emeten aquests vídeos en directe, l'altra cara de l'informatiu, podem dir. No se'n varen recordar i mentre s'emetia aquest vídeo, aquest va ser comentari és no es va nadar però bien.
En Bernat Nadal i en Rafa Andrés, que estan en tot, ja tenen preparat... El...
Igual d'entusiasmats que Rajoy, aquí estan tots sols.
En aquest moment, escoltant. No es va anar però bé, coses que mos passa de vegades als periodistes, clar que sí.
I hem de dir, darrer hashtag que hem volgut destacar, perquè sens dubte ens ha sorprès però bastant. I no tienes el valor.
T'he de confessar, tampoc és que sigui una confessió inconfessable,
confessa,
que m'encanten los chichos. Jo tinc tot el recopilatori dels grans èxits de los chichos. Jo, això seria molt llarg d'explicar, Mònica Bastard, però jo vaig créixer en los chichos. Los chichos, los calis i los chunguitos. Tengo un passat. No gens fàcil.
Avui són notícia, i no els posem perquè sí, sinó perquè, com dèiem, són notícia destacada i una de les qüestions més comentades a Twitter. I és que los chichos estaran en el pròxim Primavera Sound,
sí,
juntament amb Radiohead, LCD Sound System, PJ Harvey, i allà, los chichos. El pròxim mes de juny, crec que és de dia 2 a dia 4 a Barcelona, allà estaran los chichos, i avui per què no havien de sonar en aquest programa?
Clar que sí, s'ha d'innovar en la programació del Primavera Sound, s'innova. Un poquet de Leonard Cohen, que ja tenim el nostre present convidat, un per cert que està d'enhorabona.
Exacte, avui fa anys i volem repassar algunes efemèrides musicals perquè no que soni aquesta en aquest cas en nom propi, és de Leonard Cohen. Let's go by, you can spend the night beside her and you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always. Travel with her, and you want to travel blind.
I és un plaer i un honor saludar quan són les 12:23 un dels guanyadors del Premi Ciutat de Palma. Ahir va recollir aquest premi, concretament el Premi Llorenç Villalonga de novel·la. Miquel Àngel Vidal, bon dia.
Bon dia.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
La ciutat de les ànimes és el títol d'aquesta novel·la inspirada en què?
Bueno, en Palma. Realment,
com no podies d'una altra manera.
Sí, és una novel·la sobre Palma. És un intent de reflectir un poquet la ciutat en aquests anys de crisi de res. O sigui, seria una novel·la bastant contemporània, actual. I, a més, com que té, és una novel·la coral, on apareixen més de 300 personatges, evidentment és un poc un fresc de tota la societat mallorquina, de, bé, mallorquina o ciutadana d'avui en dia.
Personatges moltíssims, 300, com se treballa una novel·la en tant de personatges, i sobretot per no perdre's el mateix autor, perquè clar, jo m'imagino escrivint sobre 6 o 7 i ja crec que tindria dificultats.
Bé, primer de tot hem de dir que aquest projecte no és un projecte de 2 dies. Jo l'any 2000 ja vaig començar a pensar en aquesta idea. Vaig, així com si algú vol fer, per exemple, una novel·la històrica, evidentment ha d'anar a arxius o manuscrits, o bibliografia, ha de consultar documents, és l'única manera de poder reconstruir una època. En canvi, si un vol escriure sobre una ciutat d'avui en dia, el que ha de fer és potejar la ciutat i fixar-se i prendre notes d'edificis, de persones, d'actituds, de bars, de transports, del que sigui, no? O sigui, tot allò que... Tot era, d'alguna manera, nutritiu en les meves voltes per Palma a partir de l'any 2000, quan anava amb la idea d'escriure aquesta novel·la. I anava prenent notes i anava fent. Realment, la redacció no comença fins l'any 2009, la qual cosa, evidentment, ja havia acumulat molt de material per anar escrivint, i després, l'any 2009, pues, comença a escriure ja de manera més sistemàtica, i ja està fins ara, o sigui, 6 anys de feina. Ho dic perquè realment jo ara els personatges més o menys els tenen bastant controlats. Evidentment, en un principi, a vegades m'he trobat en coses que no podien passar perquè els personatges eren un costat o en un altre, però bé, això a poc a poc, com he dit, són coses que en so temps pues sí que se poden anar polint, i crec que sobretot he intentat que el lector no se perdi, o sigui, ja no que la perdi jo, sinó que el lector no se perdi dins tot aquest en fi, tota aquesta multitud.
Sí, aquesta gentada, suposo. Sí. Jo he sentit molts autors dir que els seus personatges són com a fills. En aquest cas seria complicat, no? Adoptar tanta criatura.
No. Sí que és cert una cosa, és que realment hi ha una cinquantena de personatges que són els que tenen les línies... aquesta novel·la té 7 o 8 línies argumentals bàsiques, i després n'hi ha moltes trames secundàries. I aquestes 7 o 8 sí que tenen una sèrie de personatges que cada capítol se van repetint, i per tant van tenir la seva pròpia autonomia, diguem, com a personatges, i aquests sí que en algun d'ells, pues, evidentment, els aprecies més, els estimes més, els aprecies més, o com a mínim els hi dones molta més consistència psicològica. Després hi ha, evidentment, moltes d'altres personatges que simplement tenen una aparició fugaç i que, evidentment, no són més que part d'aquest fresc que intent construir.
I, evidentment, tot aquest material que ara ens deies que has anat recopilant a través d'aquestes visites, aquestes excursions així per ciutat, gairebé podríem dir que ets un cronista, no? Un cronista oficial de Palma, perquè suposo que tot aquest material, a més de per un llibre, te pot donar per moltes altres coses.
Sí, dona per molt. Evidentment, supos que a part d'aquest material també ja hi ha contes, perquè, clar, a part d'aquesta novel·la he publicat ja també altres coses, no? I a contes segurament també hi ha coses que han aparegut. De fet, alguns materials que no he utilitzat a la novel·la perquè trobava que no sé què, en determinades coses, doncs potser els he utilitzat amb algun, ja dic, amb algun conte, amb alguna altra narració que hagi escrit. I realment, sí, aquesta feina cronista, jo no m'ho considero un cronista, mem. En el final, el millor que algú podrà dir que la novel·la és una crònica de Palma. Jo el que he fet ha estat intentar mesclar realitat i ficció. És a dir, qualsevol persona que llegeixi aquesta novel·la veurà que uns elements que li sonaran a familiars, molt propers, però tampoc no he volgut fer una cosa tan localista que algú pugui pensar que, per exemple, no, espero que ningú se senti identificat en cap personatge, encara que el pot haver inspirat, però he procurat polir-lo, treballar-lo, perquè no s'apareixi exactament a la persona que me l'ha inspirada, o algunes situacions els he tergiversat un poc perquè no s'identifiquin exactament amb una cosa o l'altra. A pesar de tot, pot haver quedat qualque cosa que algú dirà això és exactament allò que va passar aquell dia, però bé, si no és de fer una crònica, sinó sobretot de fer una ficció dins evidentment, una versemblança, i dir que si gent no llegeixi sobre i digui això no és Palma.
De tota manera, Miquel Àngel, a Palma han passat moltes coses i passen moltes coses en l'actualitat, amb una actualitat en sentit ample, també hi ha molt de personatges. En què t'has centrat? Quins són les idees forces, aquells fils argumentals que diguem, travessen tota la novel·la?
Sí, bé, hi ha diversos fils argumentals, però el més important seria el millor trasfons, el rerefons, no? És a dir, jo he intentat, sobretot, denunciar, jo crec que és una novel·la bastant crítica, no? És una novel·la on se critica, per exemple, la corrupció política, bé, després no és que se critiqui, se veu clarament la immigració, a lo millor estan més conflictes culturals i lingüístics, maltractaments, vull dir, he agafat una... A mi m'interessava reflectir una sèrie de problemàtiques que tenim aquí i ho he fet a través d'aquesta obra. De fet, jo crec, o sigui, una cosa que crec que és característica d'aquesta obra és que és una novel·la de claroscurs, més d'ombres que de llum. Vull dir, Palma és una ciutat que normalment els pintors sempre l'han pintada cromàtica, molt de llum, etcètera, etcètera. Jo, en canvi, he ambientat l'obra a la tardor i he pintat una Palma més bé amb ombres, més bé oscura, on la condició humana no sempre queda molt ben parada i on realment veiem que Palma no tot és alegria i llum, sinó que realment també té molta part oscura i molta misèria i, en fi, i molts d'éssers humans que són miserables.
Llegim avui a les cròniques dels diferents companys de la premsa que una de les inspiracions ha estat Manhattan Transfer de John Dos Passos. Per què?
Sí. Bueno, sí, bé,
sembla bastant evident per a l'oient, sí. Per situar l'oient.
Sí, bé, Manhattan Transfer, primer de tot, jo he de dir que tinc una verdadera passió per la literatura nord-americana, és a dir, no només John Dos Passos, sinó Steinbeck, Faulkner, fins són autors que sempre han agradat molt, i en teatre, que també he fet teatre, per exemple, en Arthur Miller és el meu gran referent.
No està malament com a referent.
Un pot d'influència d'aquesta gent, no? I en John Dos Passos sempre m'ha encantat el fet que escrivís aquesta gran novel·la sobre Nova York. La novel·la de Nova York en temps de crisi, més o menys d'esclat del 29, i jo la trobava excepcional. I, per tant, en un moment determinat, quan l'any 2000 vaig pensar en aquesta obra, estava pensant, sobretot, en intentar fer una cosa mínimament comparable, no, evidentment, arribar a la seva genialitat, però mínimament comparable al que havia intentat fer en John Dos Passos amb aquesta novel·la. I aquí va ser un poquet de germen. Vaig pensar que se podria fer una novel·la sobre Palma, ja dic, no tan genial, però com a mínim sobre Palma, intentant reflectir-la com fa ell, que és, ja no només els personatges, sinó que viu la ciutat. És una, realment tu estàs llegint Manhattan Transfer i d'alguna manera estàs ficat dins de Nova York d'aquella època, no? I jo era un poquet la meva gran ambició. No sé si ho he lograt, però com a mínim hi ha l'intent d'aconseguir-ho.
Miquel Àngel, i la importància dels premis, per què serveixen? Més enllà de la dotació econòmica que te pot donar una tranquil·litat durant un cert temps, per aventurar la possibilitat de fer feina d'una manera més acurada, però per què serveixen els premis?
Bé, primer de tot hem de dir que nosaltres estem aquí en el territori de parla catalana. Clar, ens trobem un problema molt greu, i és que som una cultura, per dir-ho també, minoritària, no està normalitzada, i realment, per exemple, no hi ha cap escriptor català. Jo crec que potser en Jaume Cabré deu ser l'única possibilitat, l'únic que crec que pot viure del que escriu, perquè els drets d'autor no donen pràcticament per res, vull dir, no, són molt pocs, no? Aleshores, clar, els premis són quasi una necessitat. Jo, molta gent està en contra dels premis, perquè si no mos presentem els premis, primer, els editors gairebé no publiquen res, que no, vull dir, és molt difícil publicar, perquè els envies els manuscrits i gairebé sempre tens una carta que te diu que hi ha coses molt interessants a sobre, però que no entra dins la línia editorial. Quan l'has de publicar a sobre, després te dona una misèria de dret d'autor. Clar, i després dius, bé, pues, si només me quedes recurs dels premis, anirem en els premis. Jo he de dir que, per exemple, la meva experiència personal, jo vaig publicar la primera novel·la amb Quadern Crema, que és l'única novel·la que jo he publicat de tots els llibres que he publicat, que va ser l'editor directament que va decidir publicar-la. Tot el més ho he hagut de publicar en premis. Vull dir que a mi, com a autònom, ha quedat més remei que utilitzar els premis com una eina per guanyar algun dels més i sobretot per poder ser publicat.
I ara que parlaves d'aquest premi, quan era i quan se donaven aquests guardons a la ciutat de Palma, una escenificació que també va servir en aquest cas per veure aquest retorn dels escriptors en llengua catalana, no? Supos que també ahir se volia donar, com dèiem, o mostrar aquesta satisfacció després d'aquests darrers anys.
Sí, jo he estat una de les persones que durant els 4 anys he participat en Can Alcover, un poquet d'aquesta jornada reivindicativa d'intentar lograr aconseguir que tornessin els premis a ser en català. Entenc articles, vull dir, publiquen el diari i, per tant, he escrit alguns articles en contra del bilingüisme en els premis Ciutat de Palma. Realment, la meva actitud sempre ha estat a favor dels premis que tornessin a l'essència, perquè pensem que molta gent parla, diu que en el principi, als primers anys, els Premis Ciutat de Palma foren bilingües, però no se té en compte que és que els primers Premis Ciutat de Palma se convocaven l'any 55, en ple franquisme duríssim, i evidentment és que les novel·les no podien ser publicades en cap altra llengua, no és que fossin bilingües realment, perquè la gent, diguem, a Palma, a la intel·lectualitat, els que van crear els premis, en aquest cas en Gafim, tingués intenció de que fossin en castellà. I tot d'una que se va poder eliminar la rèmora de franquisme, se van fer en català i han estat en català fins que realment els polítics que els interessa, perquè els interessa que hi hagi aquesta idea de que el bilingüisme és pluralitat i aquestes coses tan hermoses que ho pinten així, no se'n donen compte, com jo, que som un filòleg, que realment la situació no és tan feliç ni tan hermosa, i aleshores, clar, els polítics han decidit fer-los bilingües, però realment no ho poden ser, o no ho haurien de ser.
Miquel Àngel Vidal, Premi Llorenç Villalonga de novel·la dels Premis Ciutats de Palma, moltíssimes gràcies per aquesta novel·la La ciutat de les ànimes, i moltíssimes gràcies per atendre la criada d'Ivetes Ràdio, i enhorabona novament.
Moltes gràcies.
I per favor, no deixeu d'escriure. I més en català, clar. I aquí, que som molt de Leonard Cohen, Mònica, volem rendir-li aquest tribut. Abans sentíem una estona de Susang, i jo crec que de Partisang és una altra de les peces, dels temes que el defineixen. Escolta'm.
Una estoneta, i així encara ens ha recte final de programa. I took my gun and vanish. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadows. Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit.
El dia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Endesa y las leyes de Harlem.
Estás bañando a los niños, les tienes bien enjabonado y de repente el agua que se pone fría. Los niños se amoratan como berenjenas.
Es la ley de Murphy. La caldera se rompe siempre en el peor momento. Endesa presenta solución integral caldera. Por solo 1,55 euros al día, todo incluido. Acaba con Murphy con el frío en calderasendesa.com o en tu punta Sorbey Endesa. Injané, calle Jacinto Verdaguer 22, Palma, 971-24-7609.
La brisa, la tranquil·litat, el desig, l'amistat, la il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. I IB3 Ràdio, la sents?
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3.
A IB3 Ràdio, el dia.
Quan són les 12 i 40 minuts, anem a conèixer, com cada dijous, una mica més d'una professió. I ho feim, també, com sempre, amb Maria Antònia Suau. Bon dia, Maria Antònia.
Bon dia. Per cert, Rafa, sabies que...
Maria Antònia s'acosta, com deia, amb un personatge vinculat a una professió determinada, no?
I doncs sí, Rafa, la setmana passada, si vos en recordeu, navegàvem. I aquesta setmana ens volem anar d'excursió a la muntanya.
M'encanta.
I és que aquesta setmana volem parlar dels refugis de Mallorca, dels refugis que gestiona el Consell de Mallorca. Sabem que han incrementat la seva ocupació un 8% el 2015 respecte de l'any anterior. En concret, hi ha hagut 6.000 usuaris més comparat amb el 2014. Tot i això, hem de tenir en compte que aquest any el refugi de Tossals va estar tancat al públic. Així les coses, els refugis del Consell varen arribar a superar la xifra de les 28.000 persones. Començant, parlant d'aquests refugis del Consell de Mallorca amb una sèrie de xifres. I és que dels 26 refugis que hi ha a totes les Balears, n'hi ha 5 del Consell de Mallorca, són Tossals Verds, Sant Boi, Adeià, Muleta, Solla, Pollença i Sonamé, a Lluc. Primavera i tardor són els mesos de temporada alta per als refugis i estiu és quan menys ocupació tenen. Han parlat amb el director insular de Medi Ambient, en Josep Manchado, sobre la situació d'aquests refugis. Manchado ens ha dit que el Consell té previstos projectes de millora, un d'ells la modernització energètica, començant per la construcció d'una caldera de biomassa a Sonamé, a Lluc.
A mitjà plaç volem fer un mateix pla de modernització energètica dels altres quatre per intentar passar el mateix, estalviar energia, funcionar amb energies renovables i totes aquestes coses. I enguany ens hem proposat obrir un 6è refugi, la Coma d'en Vidal.
Aquest, però, no és l'únic projecte de la institució. Segons Manchado, el Consell obrirà també enguany un nou refugi, el 6è. Serà a la zona de la Coma d'en Vidal, a Estellancs, a prop de la muntanya del Galatzó. I és que els refugis del Consell estan situats al que s'ha denominat la ruta de Pedra en Sec, una travessa per la Serra de Tramuntana de Pollença a Andrats. Des de la plataforma Procamins Públics, el seu portaveu, Joan Ramon, destaca que encara hi ha zones de pas tancades amb problemes per transitar-hi. Una de les zones és la d'Andrats Esporles, i alguns espais de Pollença.
Que sí que ens queixàvem era que s'han fet diferents promocions de la ruta de Pedra en Sec, tant aquí com a fires turístiques, i i a vegades s'han promocionat zones que llavors presenten dificultat de pas, que consideren que encara és pitjor que no promocionarà.
Els més des de la plataforma Van Més Enllà reclamen també que els camins estiguin inclosos dins el Pla Territorial de Mallorca. Des del Consell, d'altra banda, s'han fixat com a objectiu obrir els trams privats de la ruta de Pedra en Sac negociant amb els propietaris. La idea és que la ruta des de Capdellà a Pollença quedi totalment oberta aquesta legislatura.
Però el que sí que tenim bastant clar és que en aquesta legislatura la ruta quedarà oberta en principi des de Capdellà i Calvià fins a Pollença o al port de Pollença. I després la segona part entra per intentar unir la ruta principal, la ruta troncal, amb els diferents pobles que estan al costat, no?
El Consell també vol obrir la ruta Artà-Lluc i també espera poder-ho fer aquesta legislatura. Molts projectes que la institució té i de les quals ens farem el seguiment.
Gràcies, Marian. Ara, però, volen conèixer el testimoni d'aquelles persones que, precisament, més coneixement tenen del funcionament d'aquests refugis.
Sí, i és que en aquesta secció no només volen parlar de dades, també volen conèixer persones. Per això, avui volem saludar na Mercè Comas. Fa feina des de fa 9 anys pel Consell de Mallorca, fa les reserves i gestió els refugis. Mercè, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bé, com deien, ja fa 9 anys, no?, que fas feina pel Consell de Mallorca fent aquestes reserves, però ens han contat que fa només uns dies vareu rebre moltes telefonades, vareu tornar a obrir les reserves d'aquests consells i només un dia vareu rebre 300 telefonades. Com va ser això?
Bé, nosaltres, més que cridades, eren correus electrònics, perquè nosaltres, els consells, se poden fer dos tipus de reserva, una que és online i l'altra per cridades telefòniques. Dilluns va ser un dia que va coincidir tot, és a dir, es va davallar 352 reserves online, però és que els telèfonos feien fum. I érem dues persones i no donàvem abast a atendre com tocava.
Uh-huh. Perquè, Mercè, quina és exactament la teva feina? És rebre aquestes telefonades, gestionar-les, correu electrònic, què més fas?
Bé, jo m'he dit principalment, a més d'això, sobretot és la gestió directa de refugis, la part de control de números, per dir qualque manera, no? La part de magatzems, si hi ha qualque problema en qualque maquinària, o també si hi ha qualque problema en qualque reserva concreta, perquè les reserves ho duim en tres persones, principalment una altra. Aquesta persona és la que sempre se dedica, que és nana, a davallar les reserves. I jo sóc la que, en cas de qualque problema, pues, me poso jo enmig.
Mm-hmm. Quin és el perfil d'aquestes persones que normalment telefonen?
N'hi ha de tot tipus, però general és que són persones senderistes, i que no es venen de tots llocs. És a dir, han rebut cridades del País Basc, de València, d'Espanya a tots els llocs. És a dir, hem de dir que els nostres usuaris són bastant generals, a part dels mallorquins, clar. És a dir, els mallorquins també, gràcies a Déu, cada vegada coneixen més, nos coneixen més i cada vegada demanen més els nostres serveis.
Mm-hmm. Quin és el refugi que prefereixen?
Bé, tothom li agrada, tots, ho hem de dir. Però tots els han de reconèixer que és allà on la gent li tira molt. Però ja et dic que tant Moleta té un encant diferent a Tossals, perquè té tant la muntanya com la mà, o Sonamé, que és més de muntanya, que ja està dins Lluc, que és diferent a Tossals, no? També Can Boi està dins d'Ea, que també és un poble que també té seu encant i també té la muntanya i relativament a prop la mà. I el Pont Romà passa el mateix que Can Boi, no? Que està dins Pollença, que també té un encant del poble i també té a prop tot.
Uh-huh. Quan parlava abans amb el director insular de Medi Ambient, me comentava que hi havia reserves que se feien que no eren per part de senderistes, sinó que hi havia gent que anava a refugis que estan a prop de carretera només a sopar.
Bé, n'hi ha de tot. Sí, és cert, hi ha gent que va a dinar només o sopar en els refugis, però la gran majoria són senderistes. És la que el cap de setmana també va a moltes famílies. També van a escoles, concretament hi ha qualque escola que demanen fer una activitat directament en el refugi. Però aquests són ja, de moment, minoritaris.
Hi ha alguna petició que recordes, alguna telefonada, alguna petició que t'hagin fet, que t'hagi pogut estranyar, o que hagi vengut d'algun lloc que t'hagi estranyat, també?
Reserva. Bé, fa poc que vam tenir un grup basc, que van tenir un cert de problemes en les reserves, perquè, clar, el típic, és a dir, nosaltres teníem obert les reserves durant 4 mesos, la data de reserva, no? I aquests senyors van tenir problemes perquè tenien un problema de vol i, clar, havien fet una reserva i se va afegir també a altres persones. Bé, la qüestió és que aquí ho van poder donar-li facilitats i li van poder ajudar a que poguessin fer tota la ruta, perquè a més venien a fer tota la ruta, no? I la veritat que aquests senyors van estar tan contents que van enviar una carta felicitant el Departament de Reserves de tota l'ajuda que havien pogut fer, no?
I d'això va ser una experiència positiva, no?
Sí.
T'encarregues també, ens comentaves, Mercè, de producció i de magatzems, per tant, de que hi hagi suficient menjar i de que hi hagi tot disponible,
sí,
no?
Sí.
En els refugis. Se fa difícil aquesta feina? Com és, exactament?
Bé, jo aquesta feina és una contínua relació, perquè els cuiners de cada refugi, perquè nosaltres en els refugis tenim cuiners, tenim personal, no? I a part de la cuina tenim els cuiners, com he dit abans. Clar, jo sé, és a dir, és una contínua corrent d'informació entre un i l'altre, entre nosaltres dos, no? És a dir, ells tenen una previsió i des d'aquí nosaltres pues, no es posem d'acord i fem el control d'aquest tema de compres, que és el que poden necessitar o no. Però ja t'he dit, és a dir, és un... Jo aquesta feina necessita els cuiners, és un continu...
Clar, s'està en contacte amb
exactament.
Els qui han de fer el menjar, no?
Exactament.
I després te fan una llista i després aneu a comprar. Però cada quant és això? Cada setmana?
No, això és cada setmana. Les compres ho duen ells. És a dir, nosaltres no demanen autorització de veure què és el que poden comprar, no? I nosaltres des d'aquí tenim un escandall, i més o manco, segons la quantitat d'usuaris que demanen els serveis, doncs fem, no? Realment, arriba el moment que també tu el que fem aquí també és controlada com va la cosa. Si la quantitat que se compra coincideix en el tema pressupostat i tot això.
Sembla, per les xifres que tenim, que el nombre de reserves va en augment.
Exacte.
I més també per aquest dia que ens deies que vau rebre 300 peticions, no? De gent que volia reservar.
Sí.
Quines recomanacions faria algú que ara ens estigui escoltant i estigui pensant, ei, m'agradaria anar a ser l'usuari d'un d'aquests refugis, no utilitzar-los?
Quina recomanació? Pues, quan vulgui, és a dir, nosaltres aquí, com he dit, depèn del dia que hi vulgui anar. Si vol molt temps vista, pues, que quan més aviat ho faci millor, perquè ara ja ves temps de que ja començam a tenir reserves, però de que ja per el mes de maig, és a dir, que ja ho tenim quasi cobert, no dic tot, però que n'hi ha molta, molta demanda, en tot cas, que ho faci per internet, que és més ràpid, i tot d'una, quan ell ja acaba la reserva, ja sap que hi ha reserva, el té quasi el 90% ja és seva, perquè és a dir, si despalmen ja li enviarem una confirmació, ai, segur, no hi ha cap problema. Però si, per exemple, volen ara anar-se'n demà, en aquest dia tan guapo, diu, mira, jo demà voldria anar d'excursió, cap problema tampoc, és a dir, pot cridar-nos a nosaltres d'aquí directament a Palma, o bé, el mateix dia, si decidís avui mateix, diu, avui vull anar-hi, telefona directament en el refugi i el refugi probablement, si hi ha places, la puguin atendre.
Podem recordar el vostre número de telèfon?
Sí, és el 971-17-3700 o 17-3731.
D'acord, idò, moltes gràcies. Una darrera pregunta, Mercè, ja a nivell personal. Ets usuària d'aquests refugis, quin és el teu preferit?
Ai, Això ja és un compromís, perquè tot m'agraden. Ah. És que tot m'agraden, és que no puc dir.
Es, es tracta tot de posar-vos en compromís, els entrevistats, si no hi ha
idees. És un compromís, però perquè és que m'agraden tots, tots. És que tots tenen un encant. És dir, per exemple, el de Can Boi està dins d'A. És dir, d'A és un encant de poble. Està a prop de la muntanya. Vols fer una petita excursió? Tens res, la cala tens a tirar de pedra. Moleta. Moleta té un paisatge. Estem de vores Faro, que és increïble. Aquest estiu he anat amb uns amics a passar, van anar a menjar pa amb oli i van tenir, la gran sort, tenir una posada de sol increïble. És a dir, mas, és a dir, preciós, Tossal, és que està enmig de la serra. És a dir, està allà, aquell realment és refugi, refugi, allà has d'arribar a peu perquè no pot arribar en cotxe. I després, sona bé, està a prop de Lluc, és a dir, ho té tot, i és Pont Romà, és un encant aquell refugi, també està dins el poble de Llosat, és més modern, però també té el seu encant.
Tots tenen la seva cosa, dir, no?
Ara sembla que, bueno, estic fent propaganda, és bé, però com a usuària. És, dir, no...
és el que toca, és el que toca, fer propaganda de nostres refugis, només faltaria, Mercè.
Bé, ja és el que sento, el qual...
Moltíssimes gràcies, Mercè Comas, treballadora del Consell de Mallorca, gestiona les reserves i també els refugis per haver-nos atès avui matí.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies,
Gràcies. Per cert, tu ets de refugis o no?
Jo sí, Maria. Jo tinc el meu preferit, també.
Quin és?
El Tossals, que sí? Com tothom. Sí, bueno, perquè està al mig de la muntanya.
No passa res, perquè pensis com la majoria, està molt bé.
Ja, així has de fer, has de caminar unes hores per arribar-hi, no és tan fàcil, després menges més quan arribes.
Efectivament, moltes gràcies per regalar-nos aquests minuts de ràdio, Maria, t'esperem dijous que ve.
Gràcies, sí, i acabam, com sempre, amb música. Tiger Mountain Peasant, Flicks Foxes. Through the forest, down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wave, they do not know you anymore,
I com sempre, Mònica, acabem el programa amb un parell de recomanacions culturals, d'oci...
I variades,
per variades.
Començam amb música. A partir de les... avui s'ha fet una presentació per a respirar, un primer àlbum de Bruno Soto, l'Espai Xocolat, i n'estarem pendents i ho anirem contant aquí. Però hem de parlar de més música perquè avui, dins el cicle Els compositors de cinema en concert, a John Williams Celebration, farà un acte organitzat per l'Associació Balear d'Amics de les Bandes Sonores del Cinema. Serà a partir de les 8:30 al Teatre Catalina Valls de Palma. Hem de parlar també d'un llibre, i és que avui a les 7:30 se presenta la novel·la Pots per tu, de Jordi Folk, amb l'autor, també en Carles Cabrera, que és crític literari, i amb Antoni Lluís Reinés, actor i dramaturg. Serà en Bat Llibres, com dèiem.
Antoni Lluís Reinés, que per cert va participar en el torneig de dramaturgia que s'ha fet aquesta segona edició aquests dies.
I a partir de les 7:30 se farà aquesta presentació a Palma. Una conferència, l'art de prendre decisions, a càrrec de Cristina Estellini, al casal Son Tugores de l'Aró, a les 8 de vespre. Una xerrada entorn a rutes saludables i activitat física la farà Virginia Dora i Fernando Salom, serà a les 8 a la sala Albert Camus de Sant Lluís, a Menorca, i hem de parlar també d'una inauguració, d'una exposició. A partir d'avui migdia s'inaugura Erasmus Experience, una mostra que podem veure a l'Escola Superior de Disseny de Palma. Acabam amb dos punts breus, cinema o cine d'autor a partir de les 8:30 en Carlos Márquez Marcet i la projecció de la pel·lícula 10.000 quilòmetres, se farà al Centre de Cultura Sa Nostra, a Ciutat, a Palma. I teatre, representació de l'obra de teatre Distància 7 minuts per part de la companyia Tiziana. El Teatre del Mar se pot veure fins dia 24 de gener.
Ja s'iré, demà te contaré què tal.
I de, recomanes o no, ja m'ho diràs.
Moltes gràcies, Mònica Bestar. Ha sonat Eddie Weber, ha sonat Oasis, ha sonat Leonard Cohen i han sonat Los Chichos, i amb Los Chichos ens acomiadam per avui. Demà tornem a les 9. Los Chichos per què? Perquè formen part ja del cartell de Primavera Sound, la qual cosa no deixa de ser una innovació. A la 1 arriba els companys de Zona Mixta i després l'informatiu migdia. Fins demà. Marchita la hermosura es poca cosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Vente, mi siana guana, vente, mi siana guana.
Vente, Tiziana Juana, que no te quiero.